cotxe, a l'ordinador o a la ràdio tradicional. Ràdio Pollença, sempre amb tu.
Aquest curs, l'activitat de la trobada d'escriptors escola ha hagut de fer-se d'una manera diferent a causa de les restriccions de la pandèmia i ara vos volem contar com ha anat tot això. Per això hem convidat a la secretària de Colònia, la Fundació Guia en Xifra, Agustina Bosch, també a la mediadora cultural de l'Ajuntament de Pollença, na Cati Xifra, i tenim al telèfon en Lluís Prats, que és el guanyador de Premi Guia en Xifra de Colònia 2019 en l'obra Corporació d'Alígenes, Societat Anònima. Benvingut tots a la ràdio, com esteu?
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Hola,
bona
Lluís.
Tarda, què tal?
Bona tarda.
Hola, bones tardes.
Per començar, expliqueu-nos com heu pogut dur a terme en aquesta trobada d'escriptors d'escola. Vull dir que no hi va haver cap plantejament de cancel·lació, sinó que vareu tenir clar que havien de trobar alternativa.
Sí, clar. Bé, nosaltres això ho feim o ho organitzam amb l'ajuda de les biblioteques d'aquí de Pollença i del CUDI des de fa més de 20 anys, el CUDI concretament, i clar, és una cosa que tothom espera cada any i bé, se va mirar a veure quines opcions hi havia i finalment se va optar per fer un vídeo amb l'escriptor. I clar, gràcies a la col·laboració de Lluís Prats, que és l'autor, que també tot d'una se va posar a la nostra disposició i va tenir un esperit de col·laboració molt gran en nosaltres, això s'ha pogut dur a terme i totes les escoles que hi participen, que ja són moltes, ja tenen aquest vídeo i poden fer a l'hora que els hi va bé, quan els hi va bé, i totes ja han fet també la lectura de la novel·la i per tant se va duent a terme i la veritat és que de moment tothom està molt content d'haver-ho pogut fer.
Cati, com ho van rebut les escoles de Pollença? Estan contents de poder dur aquesta activitat encara que sigui de forma diferent?
Sí, la veritat és que els resultats han estat totalment positius. Ara de fet en Agustín estava enxerrant que avui un centre educatiu ens ha enviat un correu electrònic dient que avui mateix havien fet l'activitat, que havien quedat encantats amb aquest vídeo que els hi han fet arribar. Però clar, els hi ha quedat aquesta espineta, sobretot a l'alumnat, de no poder venir a aquella vera i conèixer en persona l'autor, que això sempre els hi agrada molt, llegir una obra i després poder fer preguntes a la persona que l'ha escrit. I aquest any. Però bé, massa bé ha anat, amb aquestes circumstàncies que vivim.
Sí, tant ens falta la presencialitat, però ho anant suplint de la manera que podem. Lluís, conta-mos com va ser per tu aquesta experiència de gravar aquest vídeo adreçat als alumnes de sisè de primària, de Pollença i també d'altres municipis. Tu què els vas voler transmetre?
Home, jo primer de tot m'agradaria dir que dues coses. La primera, que estem parlant de que jo vinc a Pollença quan faci falta, això per començar.
Sí.
Vale? O sigui que això queda, el viatge queda pendent perquè jo a les escoles hi vull anar. I la segona cosa que vull dir és que sí, fer el vídeo està molt bé, però jo crec que aquí els que s'ha de posar una medalla és a tots els mestres que porten 6 mesos pràcticament de curs, anant cada dia a classe, fent videoconferències. Vull dir que aquí el personal aquest indispensable, doncs els mestres, medalla d'or, això per començar. Llavors, no és el mateix, evidentment, estar en una classe amb la vitalitat que té, les preguntes en directe dels nens, i això ho vam tenir que fer una mica així preparat, doncs amb preguntes que sí, com jo vaig a moltes escoles, vull dir que les preguntes al final acaben sent sempre una mica les mateixes. I la idea era això, doncs intentar fer una cosa dinàmica, que hi hagin preguntes, diguéssim, fictícies, però que són una mica sempre repetides, i que tenia aquesta proximitat, ja que no, per condicionants de la pandèmia, no podia viatjar, doncs almenys sí fer-te present d'alguna manera, i però bueno, que el viatge queda pendent, això que s'ho apunti la Cati, que això
perfecte.
Queda pendent.
crec que tothom està d'acord que te rebrem aquí a Pollença, encantats de conèixer-te en persona i poder fer aquesta trobada presencial amb els alumnes. És que, clar, les preguntes han hagut de ser una mica simulades, però que tu tens experiència en tot això, que és allò que més et solen demanar els infants, els joves, quan fas una trobada d'aquestes?
Mira, és que els nens sempre sorprenen, perquè et pregunten sí. de tot. Si tens algun animal, alguna mascota, si et reconeixen pel carrer, si ets famós... Vull dir, et pregunten de tot. Llavors, centrat en el llibre, doncs sobretot els interessa molt com s'escriu un llibre, com fas perquè et publiquin un llibre, quin procés segueixes, i llavors hi ha coses més específiques del llibre, vull dir, si et vas emocionar en algun moment, aquesta escena, doncs com te la vas plantejar, qui tria l'il·lustrador, vull dir, 50, a vegades amb una xerrada, jo parlo 10 minuts, i ells fan preguntes 50 minuts i no s'acaben, perquè quan comencen els hi costa a vegades arrencar, però quan arrenquen
ja està.
Vull dir, un darrere l'altre, llavors és molt divertit perquè com que no s'escolten uns a l'altre, a vegades repeteixen la mateixa pregunta,
sí.
Llavors has de, per no fer-lo quedar malament, has de pensar-te una altra resposta, vull dir que és molt divertit.
Sí, fer feina amb nins, aquest contacte amb nins és ben gratificant. En aquest cas, tu els has parlat de la teva obra, a la qual vas guanyar el Premi Guillem Cifré de Colònia del 2019, és la Corporació de l'Higiene Societat Anònima. Conta-nos a nosaltres de què tracta.
A veure, Corporació de l'Alienígenes, com bé dir el nom, doncs és una pel·lícula sobre extraterrestres, una novel·la sobre extraterrestres.
Uh-huh.
El que passa és que, clar, tot comença quan el pare d'un nen de 12 anys, es diu Nicolau, el seu pare li diu que la seva feina consisteix en caçar alienígenes. Clar, llavors, el nen, clar, és el seu pare, amb el qual en principi se l'ha de creure. Però d'altra banda, diu, home, el meu pare això no té massa... Però se'l creu. Uh-huh. I a partir d'aquí comença tota una sèrie d'aventuretes, doncs el nen no veu res perquè no té unes ulleres especials que sí que té el seu pare, que es diuen gongolles, i que li permeten... Vull dir que comença tota una aventura en què el nen es creu tot el que el seu pare li explica, però ell no veu res.
Uh-huh.
Arriba un moment en què ells viuen amb l'àvia, i l'àvia li diu, mira, el teu pare, i aquí ja comencem a tocar el tema gruixut de la novel·la, el teu pare és que no està bé del cap, perquè aquesta feina no existeix, amb la qual són tot imaginacions seves, ha d'anar al metge, etc. Clar, jo no explicaré tota la novel·la, perquè té més trama, no?
Però vull dir que... L'hem de llegir.
Sí, a mi m'agrada veure, a partir d'un fet esbojarrat, d'una anècdota, si vols, d'un pare que diu que caça alienígenes i totes les aventuretes que tenen, clar, estàs tocant un tema molt gruixut, doncs que és el tema de la confiança entre pare i fill, si l'enganya o no l'enganya, que el pare pot tenir una malaltia mental, vull dir que són temes molt gruixuts, encara que estigui tractat amb una novel·leta infantil més o menys divertida o esbojarrada, però són temes molt gruixuts.
Temes que sí que són seriosos.
A mi és el que m'interessa. M'anar?
Temes que sí que són seriosos dins una novel·la infantil o juvenil.
Exacte, sí. Però bueno, jo crec que els nens, de fet, coneixen tot, parlen de tot, coneixen moltes coses, vull dir que a vegades ens quedem amb la impressió de que se'ls ha de parlar, jo què sé, només d'aventuretes de nens, no? Vull dir, han de conèixer el món i el que passa que adaptat a la seva edat, amb el seu vocabulari, etc. Llavors una mica la intenció de la novel·la és aquesta. No puc explicar al final perquè et xafaria moltes guitarres, val?
Clar.
Però aquesta és la idea.
M'imagino que està molt satisfactori per tu poder guanyar aquest premi, que a part de la quantia econòmica també el que és important és que compta amb aquesta possibilitat de publicar. Estàs content amb l'edició?
Sí, molt, molt. A més, és una coberta que llueix molt, es veu molt, taronja, molt llampant, vull dir que sí. I després també el dibuix de la coberta, clar, et surt un nen allà vestit d'astronauta que no saps exactament de què va aquesta novel·la, vull dir que has de llegir la contraportada per saber una mica de què va la història.
Quina és la teva trajectòria en el món de la literatura infantil i juvenil?
Bueno, aviam, jo he publicat uns 20 i pico llibres de literatura infantil i juvenil, he guanyat alguns premis aquí a Catalunya i a l'estranger també. L'any passat, a la vegada que vaig guanyar aquest del Cifré de Colònia, vaig guanyar el Ramon Muntaner i vaig guanyar el Folk i Torres.
Uh-huh.
I ara fa un mes vaig guanyar un altre premi que és el que donen a Andorra, que és el Premi Carlemany, que és una novel·la ja per nens una miqueta més grans. I què més dir, doncs algunes de les meves novel·les s'han traduït a uns 15 idiomes, i ja està, si m'ho passo bé, però bueno, jo segueixo sent mestre, eh? Vull dir, jo soc mestre de secundària i batxillerat, vull dir, quan deia això de les medalles també me'n posava una a mi, saps? Vull dir, ho estem allà, sí, ho 5 saps. Mesos aguantant.
Saps com és tot això, idò, quan és de primera mà.
Sí, clar.
Quines dificultats té per un adult escriure, clar, per un lectors que ja no són de la teva generació?
A veure, per mi relativament poca. Jo, com que porto 30 anys tractant diàriament nens i nenes, doncs des de 12 anys cap amunt, doncs per mi és relativament senzill. Per mi és senzill, vull dir que conec el públic. I és un gran avantatge, no? Uh-huh. Llavors, també diguéssim totes les coses de les coses que els interessen amb ells d'avui en dia, no? Que si el TikTok, que si Instagram, que si els últims jocs del telèfon mòbil, que si el Roblox, que si, bueno, l'Among Us, tot això, clar, jo ho veig cada dia.
Clar.
Amb el qual estic molt al dia de totes aquestes coses perquè, bueno, perquè les veig diàriament, no? També de com han canviat els nens, de què els interessa més, de què els interessa menys. De totes maneres, els nens sempre seran nens, vull dir que si hi ha una història que els enganxa escrita, avui dia costa més que llegeixin, sobretot a certes edats, però si hi ha una història que els enganxa, llegeixen. Sí. El que passa és que els autors també hem de trobar la gràcia i aquella història que els atrapa més i que els fa vibrar i que els interessa, i és, jo crec que és un secret, però vull dir que has de conèixer, diguéssim, el teu públic, no?
Mm-hmm, i tant. Ara que parlaves del TikTok, per exemple, clar, vivim en aquest món de les pantalles i tot teniu prou experiència, 40 edicions del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil, na Cati també fa feina amb nins i adolescents i té experiència amb el Club de Lectura, que crec que no el deveu poder fer ara, o no?
No, ara de moment no el podem fer, però seguim a la lectura de llibres, perquè esperant lectura, que en qualsevol moment podrem tornar a fer les sessions presencials.
I també tu, Lluís, com a escriptor i amb el contacte que tens a nivell professional amb els alumnes, les pantalles són una competència difícil, però així tot, trobeu que els infants i els joves llegeixen abastament o no? Quina opinió en teniu?
Jo crec que no hi ha dos casos iguals. Vull dir que ja sí que a partir dels 13 anys, que és quan acostumen a tenir telèfon mòbil, més o menys, la mitjana d'edat és aquesta, sí que es nota que... Però també coincideix amb l'adolescència. Llavors, jo tinc alumnes que encara llegeixen moltíssim. Coincideix moltes vegades en que són alumnes brillants, nens i nenes, però llegeixen molt. Jo l'altre dia a classe em vaig trobar dues, són de tercer o quart de secundària, però una estava amb Janeire i l'altra estava amb Louis May Alcott, que són llibres ja gruixudets i densos, no?
Sí, sí.
Però vull dir que tens... Hi ha de tot. Vull dir que no pots generalitzar, però sí que el telèfon mòbil, doncs, que per ell és una joguina i que és molt addictiu, jo més que el problema, més que amb la lectura, el veig amb altres coses, no? Amb pèrdua de temps, amb desconcentració a l'hora d'estudiar si tenen el telèfon engegat i cada dos minuts sona un pip-pip que ha entrat una tonteria, un acudit, o un missatge del WhatsApp, o un no sé què de l'Instagram que m'han fet un like, i llavors això els desconcentra molt. Vull dir que jo crec que el problema va més enllà només de la lectura, que també pot influir, però jo crec que el problema és, jo sempre ho dic, no? A tots els meus nens m'han sentit a dir 500 vegades a la setmana, quan s'arriba a casa, el telèfon ha de descansar dues hores, desconnectat, per estar amb la família, per xerrar, per estudiar, però desconnectat. Perquè si no, el cervell aquell no descansa, no? Tota l'estona esperant que arribi un altre estímul visual, que en el fons allò és una petita compensació, no? Que, oi, que m'he fet una foto i els hi ha agradat a tres persones. Allò és una bomba, no? Dius, a la seva edat allò és molt important, sobretot amb adolescents. Però llavors jo sí que els dic, escolta'm, el telèfon a casa, de 5.30 a 6.30 a 8.30, tu que descansi, dues o tres horetes i no s'enfonsarà el món.
No, els adults també ens apuntaven això de la desconnexió digital, de totes maneres. Cati, tu, per exemple, des de la teva experiència, els joves aquí pollent-se per la teva activitat a Can Llobera, com ho veus tu? Llegeixen?
A veure, jo defensaré un meu nins i nines del Club de Lectura. A més, aquest any sí que han aconseguit un grup de... no sé si són 13 nins i nines, entre 8 i 11 anys, per tant, i són molt bons lectors, i molt crítics.
Sí, sí.
Aquesta obra, per exemple, està apuntada també, la de Lluís, però no sé si serà per aquest any o per un pròxim club de lectura infantil, i les crítiques, vull dir, això, nins, i te poden sortir per allà on menys te penses. Igual que la trobada d'escriptor a escola,
les
que les
sí.
preguntes te poden sortir per allà on menys mos pensam, en un club de lectura també. Per tant, aquesta també passarà per la crítica d'un meu lector. Sí, la veritat és que hi ha hàbit de lectura. El que passa és que també és el que estava comentant el Lluís, vull dir, mòbils i tauletes, sobretot ara també tot aquest temps que hem estat tancats, hem viscut damunt una pantalla digital, i clar, això te crea un problema. Vull dir, necessites un contacte a l'exterior i deixes uns llibres de banda i te'n vas cap a TikTok, Instagram i tot això. Però bé, jo crec que podem estar contents que sí, que des dels centres educatius també se fomenta molt aquesta lectura, tenen les biblioteques escolars,
molt ben
provistes. També des de qualsevol biblioteca se fomenta també aquesta lectura, vull dir, també un premi i en Cifra de Colònia també fa que aquestes lectures arribin a un lector jove, i les bases per un bon lector se posen des de petits, per tant, és tot un conjunt.
Agustina, dins els objectius del premi, supos que aquest és un dels fonamentals, no?, el foment de la lectura.
I tant, clar, aquest premi va néixer l'any 81, un poc perquè hi havia un buit a la literatura infantil i juvenil en català, no? Ara també això pot estar una mica més ja superat, entre cometes, diguéssim, perquè ja hi ha més llibres, més edicions, però jo crec que segueix sent totalment vàlid, és dir, una literatura per a nins, per a joves, de qualitat, com bé deien, aquest llibre se para llegir no només per nins petits, sinó que el podem llegir de qualsevol edat, i també que també estan en la nostra llengua, i que també és important. Aquest, jo crec que són uns dos objectius: fomentar la literatura des de molt petits i en la nostra llengua.
Els objectius d'aquest premi, que hem de dir que el premi 2020 va ser per Montseom, si no m'equivoc, i ara està convocat ja el premi 2021. A part d'acabar aquesta entrevista, m'agradaria que ens contassis algunes coses sobre aquesta darrera convocatòria, que és la 40a, vull dir que això ja és per estar contents i satisfets, s'ha arribat a 40 edicions d'aquest premi. Hi ha algun canvi en la convocatòria?
No, la convocatòria està ja molt, molt definida, perquè al llarg dels 40 anys s'han anat perfilant coses. Les bases venen a ser les mateixes, és a dir, és una obra, han de ser obres inèdites, escrites en català i per a tots joves. Enguany un jurat està format per Miquel Rayó, que és escritor i va ser el primer guanyador del Premi de Narrativa amb el Raïm del Sol i de la Lluna. I després hi ha dos representants de l'editorial Barca Nova, que és la que edita el llibre. I després hi ha l'escriptor Sebastià Bennàsser enguany. És a dir, els membres del jurat són quatre, n'hi ha dos, bé, tres, es diu, dos representants de l'editorial i en Miquel Rayó se van mantenint per donar continuïtat i per tenir representació també a l'editorial, i després n'hi ha un que cada any se
canvia,
renova.
Que es va renovant.
I bàsicament el premi són 7.000 euros de guardó i la publicació a l'editorial Barca Nova.
Una novel·la que després arriba als centres educatius.
Sí, Colònia té un conveni amb l'editorial Barca Nova, que té una sèrie d'exemplars, una quantitat respectable, i que pensam que el millor destí és que vagi que cada nen pugui tenir un exemplar, i si no també hi ha escoles que inclús se queden aquests exemplars i fan l'activitat durant diversos anys, tot i que l'escriptor només el duim un pic, aquí van fent també altres activitats, i la veritat és que aquests llibres tenen pues, un ús molt, molt, molt bo, i li treuen molt tot tot ho suc possible.
Tot ho suc possible.
Mos encanta, no?
M'imagino que per tu, Lluís, això és un plus al premi mateix, no? L'activitat que posteriorment pot generar la novel·la dins els centres educatius.
Sí, ja et dic que és molt engrescador, sobretot veure que els nens quan disfruten una novel·la ells no diuen mentides, bueno, sí que en diuen, però bueno, vull dir, quan tenen a cara, vull dir que el que tenen al cap t'ho diuen, vull dir que, i a vegades és molt positiu, perquè això no m'ha agradat, dius, ostres, doncs, tinguem-ho en compte, perquè si no li ha agradat a ell, potser n'hi ha 24 més que tampoc, i ho has de tenir en compte, perquè amb aquestes coses ells no tenen pèls a la llengua, i això és molt positiu, no? I després també, quan els hi ha agradat, doncs els veus a la cara, com et miren, amb la il·lusió que et fan la pregunta, això no té preu. Això no té preu. Per això vull dir que l'Agustina, que apuntin, sisplau, ja reservem bitllet d'avió per quan pugui venir cap aquí.
Tindrem en compte.
Sí, esperen que sigui i que sigui aviat. Res, volen donar l'enhorabona i també enhorabona a vosaltres, a Cati, a Agustina, per haver trobat els centres educatius, per haver trobat una fórmula per poder dur a terme aquesta activitat i que podien ser no aquí quedat sense trobada a Escola d'Escriptors i res, esperen sí que això sí, poder-la fer presencial, això sí. Gràcies a tots tres, una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu.